notícies. El proper 4 d'abril es celebrarà una nova edició de la Santa Gresca, el tret de sortida del Festival Ítaca de 2026. Mamaduixa, Malifeta i DJ Trapella hi estrenaran projectes. Tots els concerts són gratuïts. L'encesa de llums dona el tret de sortida del Nadal a l'Escala. Divendres, els alumnes de l'Escola de Música El Gavià van prémer el botó que encenia els més de 200 punts de llum que decoren els carrers i places del municipi. L'estel de Nadal plantat a la plaça de l'Ajuntament és una de les grans novetats d'aquest any. Les Muses es consolida com una cita cultural de referència al territori, èxit tant d'organització com de públic en aquesta quarta edició del festival Les Muses. La mostra d'art contemporani ha acollit diferents tallers i exposicions i ha comptat amb la col·laboració de més de 50 artistes, així com de diferents entitats educatives i del teixit comercial de la vila. En esports, el duel del Futbol Club L'Escala a Vilassar de Mar ha acabat amb 17 targetes, 3 expulsions per l'Escala i una pel Vilassar. Els jugadors Elian Guillén i Marc Gelmà han vist la vermella, també un membre del cos tècnic. Queixes també pel gol local, que ha arribat quan passaven 3 minuts del temps afegit. Finalment, empat a 1. I el temps, avui tornem a tenir un dia molt temperat i atípic, però demà més núvols baixos, humitat i fresca al centre del dia. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 9 de desembre. Podeu seguir atents a la informació, a les reemissions de l'informatiu. Res més, nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una hora on coneixerem un projecte que es va presentar fa unes setmanes a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que es va celebrar al Brasil. Després, la CEL des del Delta de l'Ebre ens iniciarà la temporada del musclo al Delta de l'Ebre i la campanya de Nadal de l'Ostra. Ens explicarà com va. Monitoritzarem d'alguna manera les nàcrees que ja us aviso que estan en perill d'extinció. I acabarem el programa d'avui ajuntant música i mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. S'ha presentat a la COP30, que s'ha celebrat ja fa unes setmanes, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, una declaració per transformar el monitoratge i la protecció de la biodiversitat de l'Amazònia. Per saber-ne més, en Guillem està amb un científic de la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. Guillem.
Doncs avui tenim amb nosaltres l'investigador Michel André. Michel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Michel, explica'ns una mica, no?, el que es va presentar l'altre dia al COP30, aquesta declaració.
Bueno, pues esto es una declaración histórica que por primera vez une a los 9 países amazónicos para que los institutos de investigación que trabajan en cada uno de esos países se junten para utilizar la misma tecnología, la misma manera de proceder para por primera vez hacer un seguimiento global de toda el Amazonas. Y es una declaración histórica porque es la primera vez de nuevo que se unen todos esos países y sus investigadores para adoptar una manera común de investigar, seguir y entender el estado de conservación del Amazonas.
Què representa per tu, Michel, aquesta signatura, no?, d'aquesta declaració?
Bueno, pues siendo el copromotor a través de la UPC y también del Instituto de pues, Mamirahua, que es un instituto que se encuentra en Brasil, con el cual colaboramos desde hace 10 años, pues es una satisfacción enorme porque, de nuevo, siendo histórico este acto y esta firma, pues nos llena de orgullo, pero sobre todo de responsabilidad y de esperanza de que por fin vamos a poder actuar de forma consecuente en este bioma que es tan importante para la supervivencia del ser humano y del planeta en los próximos años.
Com es va gestar, no?, aquesta aliança i també doncs, quin paper ha tingut la UPC en l'impuls d'aquesta declaració?
Des de l'UPC i con la col·laboració de l'Institut de Mamirahua, con el qual trabajamos desde hace muchísimos años, hemos ideado una manera de hacer el seguimiento de la biodiversidad en el Amazonas en situaciones complicadas de despliegue, de exploración, de expedición, y hemos puesto a punto un método que ha sido adoptado ahora por la mayoría, por todos los países amazónicos. Por lo tanto, esto es un recorrido largo, muchos años, y ahora es el fruto de todo este esfuerzo.
Michel, quins canvis concrets creus que aquesta declaració poden generar en la governança d'aquesta biodiversitat a l'Amazona?
Pues se trata aquí de tener datos sobre la biodiversidad. Estamos hablando de que hay que protegerla, pero no tenemos datos. Y los datos solamente se pueden tener con un método objetivo, con una tecnología punta que incluye la bioacústica, que incluye las muestras de ADN ambiental, que incluye las imágenes por satélite, y todo esto con el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Entonces, todo esto conforma el contenido de esta declaración y, por supuesto, lo que queremos hacer no es solamente conservar, pero aplicar un método de gestión eficiente de Amazonas. Sabemos que hay intereses económicos y tenemos que compaginar esos intereses con la conservación. Por tanto, es una gestión y es una herramienta de gestión que en los próximos años se podrán poner en marcha a través de esta declaración.
Quin paper han jugat, no?, les comunitats indígenes en la definició d'aquesta declaració?
Las comunidades indígenas son parte desde el principio de todas las actuaciones y las investigaciones que llevamos a cabo en Amazonas. Son partes de que nos enseñan cómo identificar los lugares, las especies, los puntos sensibles, como que los datos les puedan servir para ellos para la gestión de su territorio en cuanto a la protección de su territorio, por supuesto, pero también de la gestión de sus recursos alimenticios, de caza, de pesca y también de la educación. Por tanto, todos los datos que se van a obtener están dirigidos en primer lugar hacia las comunidades indígenas.
Què aporta aquesta cooperació entre governs, institucions científiques i els actors locals que doncs, no existia fins ara?
Bueno, pues esto, en estos momentos tenemos una firma que nos va a permitir con este documento aunar esfuerzos y que por primera vez va a haber una gobernanza común en los 9 países. Hasta ahora cada uno tenía su propio protocolo, su propio interés, y ahora por primera vez tenemos una sola voz y vamos a poder tener en los próximos años, la meta es antes de 2030, una gobernanza única, sin frontera, ni culturales, ni políticas, y que pasan también de esas generaciones. Por tanto, es un hito fundamental para la conservación de este bioma.
Però ara ho deies, per què creus que és tan important, no?, aquest establir un sistema d'aquest monitoratge transfronterer, sense fronteres?
Bueno, yo creo que sabemos todo el papel que tiene Amazonas en nuestra, en nuestro planeta, el pulmón, lo sabemos, es un hecho. Lo que pasa es que esta forma de arreglar y de mitigar todos los problemas del cambio climático pasa por entender el estado de conservación de Amazonas. Sabemos cuántos árboles se tallan o se queman, pero no sabemos la vida que se encuentra por debajo de la canopea, y con estos métodos tecnológicos, entre ellos los que desarrollamos aquí en el lab, pues vamos a poder por primera vez entender el estado de la vida, tomar el pulso del Amazonas y poder reaccionar y aportar herramientas objetivas para su gestión.
Ara ho comentaves una mica per sobre, però, Michel, quines creus que són avui les principals amenaces que afronta l'Amazònia i com les aborda també aquesta la declaració?
Las amenazas son las que conocemos, el cambio climático, evidentemente, la extracción de petróleo, las minerías, tanto legales como ilegales, la sobrepesca, todo lo que son las acciones humanas en otros lugares también tiene lugar en Amazonas, son las que pesan, y en todos los países están creciendo estas actuaciones humanas, estas actividades humanas, y es por eso que debemos de tener una herramienta que nos permita medir el impacto y que mitigarlo. Y por eso estaba hablando antes de una gestión eficiente, no cerrar todo el Amazonas, porque evidentemente no lo podemos hacer, es tener una gestión tanto de los recursos, que son importantes, pero también con la conservación tanto de los pueblos indígenas como también de las especies animales y también las plantas.
Michel, parlem una mica ara del monitoratge acústic. Com funciona exactament el monitoratge acústic en temps real que desenvolupa el lab de la UPC?
Esta tecnología es la que sale del mar, llevamos 30 años actuando en el medio marino y hace 15 que sacamos esta tecnología del agua, pues consiste en desplegar, en instalar equipos en la selva, son equipos permanentes que son capaces de analizar en tiempo real, de forma automatizada, evidentemente se ha basado en técnicas de inteligencia artificial, pues todo tipo de datos acústicos, también visuales, que nos permiten identificar las especies, pero también construir lo que llamamos el paisaje sonoro. El paisaje sonoro es el reflejo de la vida en estos hábitats y nos permiten determinar y construir unos indicadores de biodiversidad. Estos indicadores de biodiversidad se basan en esos datos acústicos, visuales, imágenes por satélite, ADN ambiental, que nos dicen el estado de conservación, el estado de salud de este hábitat en tiempo real, porque todos esos datos los recibimos en nuestros servidores aquí en Vilanova. Por lo tanto, es realmente un avance tecnológico que no se podía pensar que podíamos hacerlo hace algunos años, y que hoy en día es capaces de proponer hacerlo en todo el conjunto de la selva amazónica.
És impactant, no?, l'impacte també de que està tenint la intel·ligència artificial, no? Com pot ser que la intel·ligència artificial pugui arribar a contribuir a protegir aquests ecosistemes tan, tan complexos?
En este caso, las técnicas de inteligencia artificial que utilizamos son técnicas que nos permiten analizar los datos. Hay que entender que, evidentemente, son datos que nos llegan 24 horas al día a nuestros servidores de diferentes centenares de especies que vocalizan sonidos, de las fotos que también que tomamos, de las muestras ambientales, y todo esto no se podía tratar sin técnicas de inteligencia artificial que nos permite la gestión de datos prácticamente de forma infinita. Entonces, esto es todo el trabajo que hay detrás de esta tecnología que vamos construyendo desde hace 30 años, construyendo métodos tecnológicos que nos permiten analizar sin prácticamente ningún límite un número consecuente de datos.
Michel, ara mirem una mica ja de cara a futur, un cop ja signada. Quins són els pròxims passos després d'aquesta signatura?
Bien, pues ahora hay que ponerla en marcha. No es solamente una declaración que ha sido firmada ya por 35 instituciones más importantes de investigación de toda el Amazonas. Queremos expandir esto al resto del mundo porque el Amazonas nos concierne a todos, por lo tanto esperemos que los gobiernos europeos, africanos, asiáticos también se sumen y firmen este acuerdo. Tiene que ser un acuerdo mundial, dependemos todos del Amazonas, somos todos del Amazonas, y una vez tengamos este respaldo, queremos que antes del 2030 tengamos 1000 estaciones de seguimiento de la biodiversidad en toda el Amazonas, que por primera vez en tiempo real nos dé constancia del estado de salud de esta selva y de las actuaciones que se deben de llevar a cabo para mantenerlo y para salvar este bioma que es vital para nuestra propia supervivencia.
I ja la última, Michel, ara ho comentaves, no? Quin creus que pot ser el paper que pot jugar Europa en tot això? I també, més concretament, en particular, a casa nostra, aquí a Catalunya, en aquesta nova etapa d'aquesta conservació de l'Amazònia.
Sí, yo creo que tenemos todos el mismo papel, es decir, darnos cuenta de que nuestro mundo depende de todo lo que nos rodea y que no es porque vivimos aquí en Villanova o en Cataluña que no tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en biomas tan importantes como el Amazonas y otros sitios en el mundo, como podía ser el Ártico y la Antártida. Por tanto, todo esto depende del esfuerzo de todos para que consigamos sobrevivir aquí. Estamos en un punto de nuestro planeta y de nuestra historia donde podemos pasar un punto de no retorno. Este punto de no retorno no es porque estamos viviendo aquí en Cataluña que no vamos a vivirlo, es porque habrá unas estructuras en el planeta que no van a poder continuar dándonos este equilibrio que necesitamos para vivir, ¿no?, en el planeta. Por lo tanto, no es cuestión de pensar que el Amazonas está lejos, el Amazonas está aquí mismo, dependemos de ella para nuestra respiración, para muchas cosas, para el clima, sin ninguna duda. Por lo tanto, esperemos que desde todos los estamentos administrativos, privados y las ONGs apoyen y nos apoyen, no es nuestro grupo únicamente, sino este esfuerzo para que consigamos mantener en estado de conservación correcto esta selva de la cual dependemos todos.
Perfecte, doncs Michel, primer de tot, moltes gràcies per passar-te i dedicar-te, dedicar un temps a explicar no, el projecte. Després, dir-te que estarem pendents de com evoluciona tot i moltes gràcies per la teva labor.
Muchísimas gracias a ti, Guillem. Un abrazo fuerte.
Una abraçada. Que vagi bé, Michel.
Merci.
Volem fer parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre la sembra de la cria del musclo i la campanya de l'ostra per aquest Nadal. La companya Cel Prieto d'Ix de Delta.cat ens en dona tots els detalls. Cel.
Sí, Marina, anem a comentar com està la sembra de la cria del musclo al Delta de l'Ebre i també quina és la previsió de la campanya de l'os aquests Nadals. I per això la companya Diana Mar des de Delta.cat parla amb Gerardo Bonet, gerent de Fepromodel. Benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia, Gerardo. Saps que quan preparava l'entrevista pensava, a veure, Gerardo, portes més bolos que la Piquer, sí, explicant la campanya Nadal i tot. Dic, aquí hem de fer algo diferent, perquè si no, al final Gerardo ens dirà que no va a cap entrevista més. Ja. I llavors sí que és veritat que voldria començar, si et sembla bé, parlant, fent una miqueta de balanç. Si haguessis de resumir el 2025 a nivell de tot el que ha representat per a l'aqüicultura,
sí,
quins serien aquells punts que dius, sí, això s'ha de tocar?
Bueno, el que és, nosaltres vam acabar la campanya del musclo, van acabar la campanya del musclo pràcticament a primers de juliol. Això, pues, és els últims anys, s'està fent una cosa habitual. Això significa que la campanya cada vegada més curta, van llaure també, no es van traure molts de quilos i en uns preus molt elevats, perquè resulta que la llavor mos va sortir caríssima i la van tindre que comprar fora. Enguany han tornat a comprar llavor fora, perquè només han pogut salvar pràcticament un 10% del que havien posat aquí la badia al fangar. Els preus de la llavor no eren tan excessius com l'any passat, però continuen sent uns preus alts per a la llavor.
Quan parlem de que les ha comprat fora o ha comprat a Itàlia i Grècia?
Sí, sí, la major part a Itàlia i també una part bastant important a Grècia.
I hem de recordar que també dins de la problemàtica, gràcies que Grècia i Itàlia us han pogut vendre.
Correcte, perquè l'any passat van tindre el problema de llavor, perquè al sud d'Itàlia, a la zona de Taranto, pues, va produir una mortalitat pràcticament del 90% de la llavor que tenien. I això pues, va encarir molt més els preus i a més ens trobàvem que no teníem per poder triar, per dir-ho d'alguna manera.
Este 2025 també ha portat coses bones, no?
Sí, bueno, el que diem, els preus, en certa manera, els han elevat i el consumidor pues, ha acceptat aquest augment de preus, sapient que la qualitat del nostre producte ha sigut molt bo. Això ho havíem vist, els preus, que mai en la vida s'havien vist, el preu del muslo.
Vosaltres, per un altre cantó, també a nivell de musclo, després ja anirem a l'ostra, però el producte estrella continua sent el musclo. No només vos trobeu en la problemàtica en ocasions de la sembra, de la llavor, sinó que també teniu una competència directa a nivell de península. Sí, tot i que sigui diferent, però a veure, el musclo gallec és molt conegut. I després també hi ha un altre musclo que ara no recordo, danès, que també és molt conegut.
L'italià potser, o també l'holandès.
Sí, però a nivell de península diríem que...
El buixot, no? Que és bastant conegut, és aquell musclo menut, que és molt menut, sí. Però també és de molta qualitat, però també hi ha unes quantitats que normalment no són grans quantitats. L'avantatge del musclo nostre, a més de la seva qualitat, diguéssim, contrastada per pas dels clients, és que ve una època que els altres musclos no solen estar massa bé. O sigui, nosaltres tenim el fort nostre, és a l'estiu, que és quan hi ha més venda de muslo, i normalment pues, el gallec no està al seu millor moment, normalment. També el buixot arriba normalment pues, a sobre últims d'agost, primers de setembre. L'italià, segons com, ja n'hi ha menys. Bueno, en certa manera, ens trobem... Estar ha sigut l'època que teníem de comercialització, pues, la veritat que l'han tingut sempre a favor, i sobretot quan podíem treballar el mes d'agost, que ara ja pràcticament no podem treballar. El tema de canvi climàtic, claro.
El canvi climàtic, després en la normativa, que a vegades ens la deixem una mica al calaix, i la normativa també vos colla d'alguna manera.
Bueno, la normativa, hi ha una part de normativa que molt apliquem nosaltres mateix.
Sí.
Per exemple, el tema que és de sembrar, nosaltres ja vam dir que de sembrar, comencem a sembrar a últims de setembre, perquè no podem sembrar abans, perquè es podrien tornar a morir, i ara el 30 de desembre acabem de sembrar. I després, quan nosaltres creiem que s'ha de començar la campanya, que normalment ja diem a partir a últims de març o així, llavors tornem a obrir les veïes o donem permís als productors ja perquè començar a comercialitzar, perquè ens toca començar a comercialitzar més pront que el que era habitual, perquè després quan arriba juliol i agost pues, ja anem contra rellotge.
Llavors, Gerardo, no és que vos colliguen, al contrari, vos donen certa llibertat.
Sí, bueno, és una col·laboració que tenim de la Direcció General de Pesca. El que ens trobem que pues, musclo i ostra pues, en tota Catalunya pràcticament només n'hi fem nosaltres.
Molt bé.
Llavors, l'obertura de les bahies, tancada de les badies per temes de comercialització, és conjuntament nosaltres, juntament en la Generalitat, no?
D'alguna manera no vos trobeu en la problemàtica últimament, si un tema bastant recurrent ha sigut la situació de la pesca, d'arrossegament.
Sí, bueno, nosaltres no
mos... Vosaltres no...
Això pràcticament no mos afecta a nosaltres.
No, perquè vos afecte, sinó que ells, que cada dia estan més collats que des de la Unió Europea, ara la reducció ja és, en cas de que es dugui a terme, s'acabaria en el sector. A vosaltres no teniu això?
Bueno, nosaltres mos collem per la part de les depuradores, i en els controls de traçabilitat que tenim són superestrictes. Bueno, per aquí mos tenen, m'entens?
Vale.
I ara continuen, pues, també volem més per temes sanitaris, més controls, o sigui, més traçabilitat. O sigui, pensa que contínuament quan nosaltres sembrem la llavor, nosaltres diem a la Generalitat a quin lloc s'ha sembrat, tant ha vingut com ha vingut. Tota la llavor que ve, diguéssim, avalada per uns veterinaris del lloc d'en surt, o si no es pot descarregar.
Vale.
Vull dir, la veritat que els controls són exceptuals. exhaustius i sobretot a les depuradores, que us quedaríeu impressionats de la quantitat de papeleo que es fan i controls de punts crítics, de sanitaris, d'anàlisis de colis, de bactèries, de lo muslo quan entra i l'ostra com entra, com surt, com deixa de sortir, com estan les veïes, com deixen d'estar. Us ho podeu imaginar, els controls tan exhaustius que hi ha.
Pues això, les coses com siguen, però de cara al consumidor final, aquells que estiguen escoltant ara l'entrevista, això és un valor afegit.
Clar. Bueno, hi ha la seguretat alimentària.
És molt important.
No, el que abans era una cosa que per dir alguna cosa sempre tenien certes reticències, per exemple, l'ostra, que... Bueno, que estiguin totalment tranquils, que els controls que hi ha...
Molt bé.
Tu pensa que s'analitzen les bactèries a l'entrar. Tenim unes depuradores que estan dotades de ozono i de rajos ultravioleta, com l'aigua potable. En aigua de mar, que està com si fos aigua potable. I això durant un mínim de 24 hores, que a vegades són 72 hores. O sigui, el producte ha d'estar involut o no. Per això porta la traçabilitat i qualsevol cosa que hi hagi, pues, en seguida pues, els nostres clients mos manifesten, per tant, la seguretat alimentària total, eh?
Això és un reforç totalment a la marca.
Exacte, sí, però jo t'ho dic, cada vegada també mos collen més, eh?
S'ha d'explicar.
Exacte, però vull dir, des d'Europa i des de la Generalitat, i cada vegada mos collen més. Ara estem per un tema sanitari, quan els temes sanitaris és de cara al productor. Tots aquests temes, pues, los resol la depuradora, però bueno, cada dia, en este cas, apreten més.
Anem a veure, en moltes ocasions, quan parlem amb tu sobre el tema dels musclos i de l'ostra, m'oblidem del productor. A mi m'agradaria que m'expliquessis com és un any d'un productor de musclo i ostra. Què fa durant l'any?
Bueno,
quin és el seu calendari?
És diferent, lo de l'ostra. Lo de l'ostra pràcticament es continua durant tot l'any, perquè es poden produir sembres, se proporciona producte durant els 12 mesos de l'any, pràcticament. Sabien que hi ha puntes de comercialització molt altes, com és ara Nadal i fi d'any, no? I ja contínuament, pues, se porta la llavor, que la monotona compra tota fora, la llavor d'ostra sí que no tenim captació natural. Llavors el que fan, pues, normalment és encimentar-la.
Això quan? A quina època de l'any?
No, durant tot l'any.
Durant tot l'any?
L'ostre, sí, van fent el cicle, entens?
I allò d'encimentar-la, per explicar lo que mos escolten, és per a que tinguin la formeta...
Correcte, fan en una màniga en ciment, fan unes boletes i cada boleta posen tres...
Perquè siguin bastant iguals.
Claro. Tres ostretes perquè tinguin el seu lloc i puguin alimentar-se de forma adequada, no? I després cada 20 centímetres pues, posen una boleta de ciment i això ho han de fer a mà, entens? I ells van fent durant tot l'any, diguéssim, hi ha uns dies que venen la llavor, quan ve la llavor fan això, és el procés principal, no? N'hi ha que quan ve la llavor més menuda d'ostra la posen en una espècie de recipients, no sé què es diuen, cubanitos o alguna cosa així, i després la fan més grosseta per després encimentar-la. Vull dir, hi ha un procés i després està contínuament també el collir. Cada setmana, pues,
cada setmana se recull
ostra. Sí. Cada setmana, durant tota la setmana. Vull dir, és un continu. O sigui, jo, per exemple, a la federació que comercialitzem ostra, jo compro ostres totes les setmanes, pràcticament. Si no hi ha alguna setmana que n'hi hagi massa, que m'hagi sobrat, allò l'altra setmana no. Però normalment, totes les setmanes, això és un continu. O sigui, està un dia, dos dies, tres dies la depuradora i surt, i per tant n'entra un altre.
I això, corregis-me, i això va ser un dels canvis més importants i que van fer que l'ostra revaloritzés aquí al Delta, el fet d'encimentar.
Oh, està clar que l'encimentar, pues, està clar.
Va donar una imatge que pot ser fins al moment.
Sí. De més qualitat. És no... Llavors, quan l'enciment porta més costos, més gastos, i això, pues, claro, este preu l'has de fer repercutir, per suposat, i perquè dona molta més... Però la gent ja s'ha acostumat a una ostra més regular, i pràcticament abans era una minoria la que s'encimentava, i ara, pues, quasi bé és la gran majoria, més del 90%.
I ara, per a la campanya de Nadal, quines són les previsions?
Bueno, les previsions esperem que sigui un bon any, perquè l'avantatge que té l'ostra i l'aqüicultura en general és que podem mantenir els preus pràcticament.
Que bo.
Clar, o sigui, a veure, els pescadors tenen la desavantatge, pobres, que quan surten no saben el que trobaran, però nosaltres ja ho sabem el que tindrem per estar. O sigui, jo els quilos que gastaré, ja els, més o menys ho sé, i els productors que els compro l'ostra ja saben els que gastaré jo. Ja ho tenen tot preparat a la mar per anar portant-ho a la depuradora i anar sortint.
d'alguna manera l'ostra vos ha portat certa tranquil·litat.
Bueno, això esperem, perquè un d'altres dels problemes que tenim, que això no són problemes només pels aqüicultors, sinó per a tota la societat en general, és el problema de la mà d'obra.
A veure, compta'm això.
Bueno, està clar. Per exemple, si tenim la campanya del musso, que són 3 mesos, 4 mesos,
sí.
Després el resto de temps que fas és el personal.
Ostres.
Claro. Per això és el que estem fent. Llavors, si molta gent està fent ostra per mantenir el personal també.
Claro.
Durant estos, si no 12 mesos, però per almenys 9 mesos o 10 mesos. I no només els 3 mesos de... El musco són 3 mesos forts de collir, molt forts. I després, pues, lo de sembrar també, i després alguna cosa més, però no dona la feina que dona l'ostra, esta manipulació, i durant tot l'any, perquè has d'anar collint tot l'any.
Sempre hem pensat en los temporers, i m'ho hem anat a la fruita dolça,
claro.
a tres cultius, no? Però és... Vosaltres a l'aqüicultura també utilitzeu el concepte temporer.
Sí, claro, però aquí el problema és que el que estem dient, que cada vegada posen condicions per totes parts, ja t'exigixen, pues, una sèrie de formació per part d'aquestes persones, no? Pues, el mariner o pescador, la formació bàsica, que són estudis que han de tindre per pujar dalt d'una plataforma i anar a collir les mosqueres.
Recta final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 9 de desembre del 2025, i avui en Guillem parlarà amb el fundador de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya perquè ens expliqui un projecte musical lligat amb el mar. En Guillem.
Doncs avui parlem amb Josep Lagares, enginyer i empresari. Hola, què tal, Josep, com estem?
Hola, com esteu? Tot molt bé, gràcies a Déu.
Josep, l'any 2008, juntament amb el teu pare, Narcís, vau impulsar la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Com sorgeix això?
Ah, mira, de fet va sorgir un any abans, amb un concert que fèiem amb una orquestra de cambra de Besalú, que el dirigia en Francesc Assú. Jo recordo que mitja part del concert, al monestir de Besalú, vàrem estar parlant. Nosaltres ja havíem fet un disc de sardanes de corda, i varen dir, ostres, jo vaig dir, hauríem de fer un segon disc de sardanes de corda, amb en Francesc Assú, el director de la Municipal de Bisbal, i el meu pare, Narcís Lagares, va dir, no, ara ho hauríem de fer, és una orquestra sinfònica, i en lloc de posar els vents a l'orquestra sinfònica, o sigui, en lloc de les flautes, els clarinets, els oboers, els fagots, posem-hi una copa, i hem de posar la Municipal de la Bisbal, i aquesta va ser l'idea, i ens van quedar tots sorpresos. Però va ser dit i fet, vam agafar, vam dir com hauria de ser el projecte, ens van començar a reunir amb en Francesc Assú i amb la gent, i al cap d'un any, just al cap d'un any, a finals de novembre del 2008, vam fer el primer concert d'una orquestra nova, no? Que era la Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que va ser un disc que vam anomenar Sardanes pel Món, i que la primera sardana que va sonar amb aquest nou so, perquè no deixa de ser un nou so, va ser una sardana d'estrena, que ens va fer expressament per aquesta estrena, l'Albert Guinovart, que se'n deia Sirenes. Jo recordo les primeres notes de la sardana i com se va acabar aquella sardana amb aquest nou so, perquè, esclar, estàvem barrejant l'oli amb l'aigua, no? Una cobla, que és un instrument de plaça, amb les cordes, que són instruments d'auditori, i a veure com sortiria. I evidentment, la gent, com va haver sentit aquella primera sardana, que a més és espectacular, va dir, espectacular, havien fet néixer un nou so, un so d'orquestra sinfònica, però amb aquell to tan característic que li dona la cobla, no? Amb la qual és la primera orquestra sinfònica amb cobla catalana i l'única del món en aquests moments.
Quan vau impulsar aquest projecte amb el teu pare, quin buit musical creieu que ompliria la sinfònica?
Bueno, és un buit que no existia. Nosaltres tenim la música de cobla, que és música de plaça, amb instruments que projecten el so, tenim les orquestres sinfòniques, amb violins, dents, metalls, que són més orquestres d'auditori, i de cop i volta també hi havia tot el debat, i el debat de fer renéixer el so de la cobla, els instruments de cobla, en aquell moment encara... Ara s'han fet moltes coses noves, no? Els tiets, per exemple, se fan moltes coses noves en cobla. Però en aquell moment estava molt delimitat a la cobla, i de cop i volta inventem un so nou, una orquestra nova i un so totalment nou, que, torno a dir, és un so que pot tocar el Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música Catalana, l'Auditori de Girona, l'Auditori de Barcelona, l'Auditori de Lleida, però amb aquest to tan característic que li donen els instruments tan catalans com poden ser les tenores, els tiples, el fiscorn, el fiscorn, el flabiol. Per tant, està omplint un buit que no existia. La gran avantatge és que nosaltres vam comprar, vàrem continuar després d'aquell 2009, d'aquell 2008, amb l'èxit que havia tingut aquell concert. Van fer un sol concert, va tenir molt d'èxit, van omplir l'Auditori de Girona, i llavors van dir, hem de fer més discos, i els segons dos anys van fer dos discos més, el disc d'Inoblidables en concert i un altre disc que se'n deia Música Catalana pel Món, no? I que en Catalunya al Cor, el tercer disc, en Catalunya al Cor, els Inoblidables en concert, i tenen tot música catalana, de cançons emblemàtiques, catalanes, ja siguin sardanes, cançons de camp, cançons d'església, cançons de per tot, i vàrem agafar els hits més importants que veiem en la música catalana i els vàrem passar en tres discos, que van tenir molt, molt, molt d'èxit en el seu moment. I a partir d'aquí, llavors, això va ser el 2008, 9 i 10, vàrem fer un any de reflexió creativa per veure com havíem de continuar tot això.
En tot això, quin ha estat el paper de la Fundació Metalquímia en la consolidació del projecte al llarg d'aquests anys?
Bueno, la Fundació Metalquímia és una fundació de la família Lagares. Nosaltres ja, com a família, sempre hem estat molt lligats al món de la cultura, de la creativitat, de la innovació, i nosaltres vam dir, intentàvem impulsar la cultura i la música catalana. Jo recordo que abans de no ser fundació i abans de fer la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya, el meu pare Narcís doncs va fer uns discos per regalar als nostres clients amb música catalana, que regalàvem als nostres clients que venien d'arreu del món. Nosaltres som una empresa ben exportadora, el 90% de les exportacions que fem, i de les nostres factoracions són exportacions als mercats internacionals, i els clients que venien aquí els hi regalaven música catalana, era el regal d'empresa, no? Però a partir d'aquí varen dir, escolta, tot això ho hem de posar sota un paraigua conceptual, i varen constituir la Fundació Metalquímia amb el lema de cultura, educació i creativació per a un món millor, que vol dir, hem d'impulsar la cultura, és bàsicament la cultura catalana, i entre ells la música catalana, les metodologies de creativitat i innovació, i l'educació, el foment de l'educació, perquè creiem que amb aquests tres ingredients, cultura, creativitat, innovació i educació, podem fer una societat millor. I on, amb aquest paraigua, la Simfònica de Poble i Cor de Catalunya doncs és el projecte estrella, no és el projecte, el buc insígnia de la nostra fundació, on s'hi dediquen la major part dels recursos.
En aquest més de 15 anys, quin creus que ha sigut el moment o el projecte més determinant per entendre també l'evolució de la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya?
N'hi ha molts. Amb aquests 15 anys, no, de fet vam començar el 2008, ja som el 2025, per tant serien 17 anys, hem fet 16 discos. 16 discos, i a part dels tres primers que ja he comentat, n'hi ha hagut de tot tipus. Llavors vam, el segon període, vam fer la trilogia, que nosaltres en diguem que és la trilogia de les llegendes del cinema, del musical. Vam fer tres discos de llegendes, de cançons. Aquí vam fer un salt internacional, o sigui, a posar música internacional amb aquest so català que li dona la Simfònica de Poble i Cor de Catalunya, i a partir d'aquí ens vam posar al món de la lírica, no? I aquí vàrem fer primer un disc que vàrem anomenar Sosegament Llac, demanant permís a Manllac, on vàrem agafar les cançons més emblemàtiques d'en Lluís Llach, que en Lluís Llach estava al·lucinat, com ho va sentir. Sí, m'heu fet pujar al nivell de les meves cançons, es va haver el comentari a l'Auditori de Girona. Llavors vàrem fer una versió molt bona del cançó d'Amor i de Guerra, que la vàrem fer a l'Auditori de Girona també, amb la Polifònica de Puig-reig i grans cantants de lírica de la Sarsuela, i vam acabar aquesta trilogia amb l'òpera Llull. Vàrem fer tota una òpera amb un pressupost de voltant de 1.000 milions d'euros, amb llibret d'en Jaume Cabré, de l'escriptor en Jaume Cabré, i amb música d'en Francesc Assú, que explicava la vida d'en Ramon Llull. És una òpera preciosa, va ser un projecte molt i molt gros, i aquests tres projectes que t'he dit, absolutament llarg, la cançó de Morir de Guerra, que amb cançó de Morir de Guerra hi van posar peces inèdites que no s'havien tocat mai de l'obra original, i la de l'òpera Llull van tenir per primera vegada els tres premis en barrocs per cadascun d'aquests discos, el millor disc de música clàssica per votació popular. Això encara ens va esperonar més. Esclar, de tot i volta, tres anys seguits guanyes tres premis en barrocs, això no ho pot pas dir tothom. I llavors van començar una tercera trilogia, després d'un any de reflexió creativa, on vàrem fer el primer, vàrem celebrar els 25 anys de Música Global, que és la nostra discogràfica, que a més és la representant de la majoria dels cantants famosos que canten en català, Sopa de Cabra, Miqui Núñez, tota aquesta gent, i vàrem agafar les millors, vàrem fer un tri de les de més de 250 cançons de Música Global per triar les 25 millors, i vàrem fer un disc que se'n deia Emociona't, amb 25 anys de Música Global. Aquesta trilogia de tres discos la vam titular Emociona't. Per què? Perquè volíem que la gent, quan sentís aquestes músiques, se li posés la pell de gallina, li sortís aquella diguem, esgarrifança del cor, perquè s'està emocionant, i aquell poder plorar d'emoció com sent la música. Pues el següent va ser un disc preciós que se'n va dir Emociona't, amb els himnes del cor, que eren himnes, que no eren himnes de països, no eren himnes, cançons que han esdevingut himnes a tot el món. És a dir, des de l'Amazing Grace, cançons d'aquest tipus, no? Que també va agradar molt. I vam acabar la trilogia amb el The Spirit of Christmas, que va ser l'últim disc que varen fer, que era una selecció de les cançons més emblemàtiques dels Nadals més globals, dels Nadals de tot el món, que també la vam estrenar aquí a l'auditori. D'aquests tres últims, el de Música Global i el de Spirit of Christmas també van ser premi de rock o millor disc de música clàssica per posició popular, i els tres concerts van ser enregistrats per TV3 passats durant les festes de Nadal, amb gran èxit de projecció i audiència i d'impacte. Per tant, això encara ens vas per una més, no? Vas guanyant premis en rock, vol dir que estàs fent la feina ben feta, i a més una feina que agrada, i a més si TV3 un registre i ho passa durant les festes de Nadal, i a més amb molta audiència per ser un concert de música catalana, doncs encara ens va animar més. Per tant, de moments estel·lars, el que la pregunta que em feies, n'hem tingut molts, i cada any ens engresquem més, no?
Bé, si avui estem aquí al programa Arran de Mar, és perquè justament ara esteu duent a terme un projecte anomenat Mare Mundi, un tribut al mar. Què ens pots explicar d'aquest projecte?
Mira, un cop vam acabar la darrera trilogia, aquesta trilogia de l'Emociona't, sempre fem un any de paro, un any de reflexió creativa, i durant aquest any l'orquestra fa gira per tot Catalunya. Llavors això a nosaltres ens va bé per fer tota una nova conceptualització, tot un nou paraigua conceptual per veure què treballarem. I llavors la nova trilogia que vam idear ja fa un any i mig, vam dir farem tributs, però no el tribut a Queen, per exemple, que fan, no, o a Elton John, no, tributs a la nostra terra. I el primer tribut que vam voler fer va ser un tribut al mar. Un tribut al mar per portar ben a prop, amb la Sinfònica de Cobla i Corda, juntament amb la Polifònica de Puig-reig, i portant cinc mediàtics molt mediàtics, com el grup de Havaneres Arjau, que per mi és un dels principals havaneres, grups de Havaneria, la Bet, la Mariona Escoda, en Joan Garrido i la Samantha, que havia estat concursant finalista d'Operació Triunfo, els ajuntem, això són més de 140 persones, i acabem d'estrenar aquest Mare Mundi, no? Que és un tribut al mar, un tribut als mars d'aquí i als mars de tot el món. Hem triat també de més de 250 cançons, hem fet una tria de cançons molt emblemàtiques relacionades amb el mar, des del mar Mediterrani, el mar més nostrat, el mar de la Costa Brava, els mars del Carib, els mars del Pacífic, mars llunyanes, i hem fet només sembrats de cançons que són molt i molt atractives i que els acabem de presentar els dies 28, 29 i 30 de novembre a l'Auditori de Girona, amb un excitats brutal, amb les entrades exaurides. I també en el segon dia de concert, que va ser el dissabte, dia 29, ho han registrat TV3, i ho passarà, si Déu vol, aquesta, durant aquestes festes de Nadal, encara no serà un dia, passarà el concert sencer. Però vol dir que aquí no va poder entrar a les, diguem-ne, no va tenir entrades pels concerts de Girona perquè es van exaurir, doncs el podrà sortir per TV3, i no només per TV3, perquè nosaltres ja l'any que ve tenim prevista gira per tot Catalunya, ja tenim lligat al Palau de la Música Catalana, el mes de juny, el mes de juliol el Festival de Vall-Viva, la Garrotxa, i altres coses que encara no puc dir, però són festivals importants que volen sentir aquest Mare Mundi. Aquí, al final, jo el que dic sempre és que aquest tribut al mar també es fa perquè ens en donem compte que hem de cuidar els nostres mars, els nostres oceans, però sobretot la nostra terra, si volem continuar subsistint com a espècie. Per tant, fent música, volem emocionar la gent, doncs, per animar-los a cuidar els mars i la nostra terra. A més, l'espectacle que hem muntat, perquè, esclar, com a presències d'auditori, no és un concert, senzillament un concert, amb 140 persones a l'escenari. Hi ha tot un seguit de projeccions audiovisuals darrere de l'escenari, al voltant l'escenari, que fan un espectacle immersiu, una experiència immersiva. O sigui, la gent que veu el concert es pensa que està dins el mar. Que realment això encara, diguem que és molt més que un concert de música.
Quina relació personal o artística teniu vosaltres amb el mar que hagi inspirat aquest projecte?
Nosaltres hem tingut tota la vida, per exemple, el meu pare doncs és compositor de sardanes, però a més composa havaneres. Nosaltres, som la família de Gara, som de Besalú, però també estem molt lligats amb el Mar d'Amunt, amb el Mar del Nord, de la Costa Brava, amb Port de la Selva. A més, la família de Gara, tots toquem algun instrument. Jo personalment toco el clarinet i el saxo, els meus fills toquen diferents instruments, el meu pare també, vull dir que realment estem molt relacionats amb la música. I el mar, bueno, el mar és com diu Mar i Cel, no? Que també hi ha el disc de Mare Mundi, també hi ha unes peces de les més emblemàtiques de Mar i Cel, no? El mar és un desert d'onades, no? Doncs és això, és un desert d'onades que et fa pensar, que et fa reflexionar, que et porta la tranquil·litat, que et fa retrobar amb el teu esperit, i al final et fa retrobar amb el teu creador. I seguint aquestes cançons, doncs val la pena sentir aquest disc, aquest concert, doncs val la pena, et fa retrobar amb la teva ànima al final de tot.
I
sobre l'escenari, no ens imaginàvem el creixement que ha tingut i l'èxit que ha tingut. O sigui, hem passat de 30-40 persones a quasi 150 persones sobre l'escenari, entre tot el que és la Sinfònica de Cobla i Corda, la Polifònica de Porreig, els cantants solistes. Tenim en compte que posem 140-150 persones sobre l'escenari, però darrere hi ha 50-60 persones més treballant-hi amb so, amb projeccions audiovisuals, amb tota la parafernàlia que implica una orquestra d'aquest grandíssim format. Però no ens esperàvem, ni ens esperàvem els premis en rock, ni, però bueno, nosaltres està tenint molt d'èxit, però l'èxit no ens els creiem, no? Perquè jo sempre dic que l'èxit és un mal conseller, perquè fa creure les persones intel·ligents que ho poden tot. No, nosaltres treballem passet a passet com una formigueta, i anem posant el nostre granet de sorra per empènyer la música de cobla, la música catalana, i fer-la arribar a tothom, i sobretot a les noves generacions, que aquests darrers discos han arribat, sobretot aquest darrer disco ha arribat molt a les noves generacions. I també aprofito per dir que, doncs, que el disco ja el podeu sentir a Spotify, però que si voleu fer un regal per aquest Nadal, doncs també es pot comprar el disc del Mare Mundi, de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que també és un regal magnífic per Nadal.
Perfecte, doncs, Josep, moltes gràcies per aquí, per explicar una mica el projecte. Molt content de l'èxit que esteu tenint, i res, desitjar-te la millor de les sorts amb aquest èxit del projecte, i ja us anirem seguint de ben a prop.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu-siau.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a Ran de Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica.
No era complicat, eh?
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Ara, d'aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures creatinoses, val? Que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i, per tant, només queda l'aliment retingut en aquesta, la seva boca. Així, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres. Va? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim terç del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té algunes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també ens van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície. Sempre que el veiem l'hem vist navegant i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil. Però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants i si estan davant de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, ja estan en superfície, van sortint i entrant de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials, i aquestes les alteren a immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts. I aquestes sol que són una mica més profundes. Si estan a l'alimentació, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant, buscant aquest aliment.
Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
I aquí al Mediterrani, per exemple, quines zones el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen subpoblacions. Val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha diverses subpoblacions, i per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca, i per altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Entenc, doncs, que aquesta espècie, que els que estan més que estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hauríem de diferenciar també a la zona del Mediterrani que volem veure aquests animals. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? L'època en què podem veure varia segons això, segons què. Sí, i aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. És a dir, entre els mesos de febrer-juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estem fent aquest projecte, aquí a la zona del Garraf.
Per anar acabant, també, no sé si ens pots explicar alguna curiositat del rorqual comú.
Doncs una curiositat, més que curiositat també, jo diria que és una experiència increïble, és un animal que impressiona quan el veus en persona. Al final poden dir que, per exemple, que mesura, no?, 22 metres o més, però quan el veus en persona el tens davant i estàs en silenci, per exemple, escoltes com surt a superfície, fa aquestes respiracions, és un moment que impressiona molt. jo quan he tingut l'oportunitat de veure'ls, és una experiència que la veritat és molt xulo.
Recordem també, com sempre, per acabar les càpsules, que és important, que si els trobem, respectar el seu entorn, respectar les distàncies.
Sí, sobretot recordar que hi ha una normativa, hi ha una llei que regula com fem aquest apropament als cetacis. Nosaltres tenim un permís al Ministeri per poder també apropar-nos, i tot i així sempre hi ha una zona d'exclusió, que és de 60 metres, recordem-ho, que no ens podem apropar. Llavors, si aquests animals són els que s'aproven a l'embarcació, llavors o parar motor o reduir velocitat és el millor que podem fer en aquest cas, i mai no creuar-nos en la seva trajectòria.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Rand de Mar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels altres cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura espatlles, malgrat la por.
Final de la Rand de Mar d'aquest dimarts 9 de desembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda a Rand de Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Mirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
you came for. Lightning strikes every time she moves.
La xarxa.